Les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
No era de la nostra lliga. És la sensació amb la qual tots vam acabar ahir, després del partit contra l'Sporting de Gijón, malgrat no renunciar, evidentment, a res en la prèvia. Ja dèiem que era un senyor equip, aquest Sporting, i que estava fent una gran temporada i sense tenir la sensació tampoc d'un atropellament constant. La veritat és que els asturians van demostrar per què opten a tot aquesta temporada i per què des de l'inici estan a dalt de tot. Victòria esportinguista merescuda per bloc, per joc, per ocasions. De fet, allò que tant li reclamàvem al Sabadell de materialitzar les que feia, ahir sí que es va donar. Va generar molt menys que en els últims partits, en aquells últims metres de camp, però, en canvi, l'única que van tenir la van transformar entre Adri Cuevas, Víctor García fent l'assistència, Edgar arrossegant els centrals i la rematada creuant-la de Juan Hernández, que des de l'estrena no veia porteria. Després ens explicarà el Pau Vitorí els secrets d'aquesta jugada, perquè realment és per veure-la poc a poc, amb calma, un cop i una altra. Jugada llarguíssima del Sabadell, però tota l'esperança que va generar aquest gol es va ensorrar res, un parell de minuts després, amb l'entrada de Gaspar i el primer dels dos gols que ahir va fer el jove jugador sorgit de Mareo. No era el dia i sempre ens quedarà el dubte de què hagués passat si el Sabadell aconsegueix estar-se uns minuts més amb 1-1 i ficar-li la por al cos a l'Sporting. És aigua passada i el ritme que anem farem bé de deixar-la córrer i de pensar ja que demà passat torna a haver-hi futbol, en aquest cas Sabadell-Fuenlabrada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González al control de so, arrenquem.
Què es comenta la recepció?
El postpartit de l'Sporting 3, Sabadell 1, avui amb el Pau Vitorí i també amb les declaracions de l'entrenador d'Antonio Hidalgo. Recordarem la figura de Diego Armando Maradona, mort ahir als 60 anys. Tindrem futbol formatiu juvenil i molt futbol sala, amb especial atenció al derbi Grups de Raona, amics del Pou Nou Escorial.
I fora de l'hotel?
Repassem com ha anat i com ha d'anar la jornada europea d'entrada. Al Madrid ha encarrilat el passi als vuitens de final a la Champions amb la seva victòria 0-2 a Milà contra l'Inter. Per contra, l'Atlético de Madrid no va passar del 0-0 a casa contra el Lokomotiv de Moscou. Tots dos són segons de les seves respectives lliguetes. I avui és el torn de l'Europa League. Quan faltin 5 minuts per les 7, Maccabi Tel Aviv, Villarreal, i a les 9, AZ Alkmaar, Real Sociedad i Granada Omonia.
I a les xarxes socials.
Les imatges al perfil del centre d'esports de l'entrenament d'avui en un emplaçament molt poc habitual, molt diferent. Les instal·lacions de Mareo, l'equip d'Hidalgo, s'ha exercitat allà a Gijón abans de tornar des d'Astúries. També un tuit de la Lliga confirmant el que ja us avançàvem aquí a Ràdio Sabadell des de fa setmanes, que el Sabadell Alcorcón es recuperarà després del pont de la Constitució, en concret el dimecres dia 9 a les 7 del vespre.
De quin partit no estarem pendents?
Lliga de Macau, jornada 7. A les 2 en punt, fa 3 minuts i mig, ha arrencat el partit Monte Carlo contra l'Un Loc.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant a Pol Ballesteros, exjugador del Sabadell que va donar la permanència amb el seu doblet a Olot fa un parell de temporades, i l'ex del Sabadell Nord o al Juvenil A del Centre d'Esports, entre d'altres, l'israelià Alon Firman.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Doncs vinga, va, ja està. Juan Diego Molina, Stoichkov, al costat de la pilota, serà el gadita. L'encarregat de fer la sacada inicial, arrenca el partit a Gijón. S'equivoca en el desplaçament de sortida del Sabadell, intenta corregir, s'equivoca Capó, la pilota dins l'àrea, el xut, gol. Doncs amb dubtes per treure una pilota, una mala sortida del Sabadell en primera instància, es passa de frenada Capó en la segona, 7 minuts, encara no 8, Sporting 1, Sabadell 0, i tocarà remuntar.
En camp propi de nou l'Sporting, insisteixo, estirant molt el camp, obligant a recórrer molts metres, ara sorprenen per la dreta Guille Rosas dins l'àrea, s'està perfilant Guille Rosas, prou el xut.
Doncs entre Macà i el Pal, l'última en tocar-la ha estat el gallec. Això ens porta a la cantonada de nou.
La pilota a la frontal, el xut!
Macà i amb dos temps. A punt de treure petroli l'Sporting, un xut sec a la mitja volta de Pedro Díaz. Final dels primers 45. Malauradament, val el gol d'Aitor García. Se'n va Pedro Díaz dins l'àrea. La intenta jugar enrere Pedro Díaz encara. Oh, Macalla amb el peu. El rebot l'ha acabat traient Macalla amb el peu.
I
Pedro Díaz, Macalla, en dos temps un altre cop al porter gallec. La passada és bona per Víctor. Vinga, que ara hem sorprès. Línia a fons, treu la centrada. Víctor! Gol, 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 passada enrere, arrossega Edgar al primer pal, apareix Juan Hernández, va marcar Vallecas, torna a fer-ho ara el Molinón, empat el Sabadell, 25 de la segona, Sporting 1, Sabadell 1. Gaspar, gol. Gaspar dins l'àrea, fa l'1 contra 1, es perfila per l'esquerra el xut, se li cola per sota del cos a Macay, que es lamenta. Ha vist com se li colava per sota el cos. Ara l'anima, l'esperona, Grego Sierra, conscient que Macay, valgui la redundància, és conscient del que ha passat. Sporting 2, marca Gaspar, Sabadell 1. La treu la defensa, li acaba regalant a Adri Cuevas. No està còmode ara l'Sporting, el xut d'Adri Mariño, que estava tapat a punt d'endur-se aquí un ensurt. Continua sense entrar Carmona. Uf, el que li acaba de fer Gaspar ara, Víctor García, perfila davant de Capó dins l'àrea, un altre cop la paret. Víctor, gol! Uf, mare meva, el gol de Gaspar, fill meu. La paret en un pam de terreny de joc i tal com li ha caigut, l'ha engaltat de volea pel pal curt. 38 de la segona, marca Gaspar, Sporting 3, Sabadell 1. Tant de bo m'equivoqui, vist per sentència.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Això va ser el més destacat del que vivíem ahir al vespre. Aquí a Ràdio Sabadell, el Sabadell en joc des de l'Enrique Castroquini, l'estadi del Molinón, aquest 3-1 entre l'Sporting de Gijón i el Centre d'Esport Sabadell. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Què tal, bona tarda, Adri.
Podríem dir que una derrota sense pal·liatius ahir a Astúries.
Sí, un Molinón que, clar, 70 anys, sense poder guanyar.
Suma-li un mes com a mínim, que estarem sense guanyar allà.
I no és allò de dir, mira, és que durant 50 anys no t'has trobat amb l'Sporting a diferents categories, no. És que ha jugat unes quantes vegades,
Sí, en els últims anys no tant, però és veritat que des de fa 72 anys, crec que farà ja, hi han hagut molts precedents. També et dic jo que et signo l'any vinent intentar-ho una altra vegada.
Tant,
I si no, que sigui perquè l'equip de David Gallego ha pujat a primera.
I a més t'has endut bones toves d'allà, del Molinón. Però bé, ahir no va ser una tova, però sí que és veritat que el Real Sporting en el còmput global va ser molt millor durant els 90 minuts. El Sabadell es va permetre somiar 2 minuts i mig, El temps que va passar entre l'empat, que arriba al 69-34-35 aproximadament, i el gol de Gaspar just a l'inici del minut 72. Per tant, va ser aquell únic momentet que deia, ostres, és que el Sabadell no ha arribat, no estava tenint la precisió per generar perill a prop de la porteria de Mariño. L'Sporting molt ben posat, molt ordenat, i el cert és que l'alegria, que diuen moltes vegades, a la casa del pobre dura molt poc. Ahir la llàstima, segurament, no, Adri, fèiem aquesta reflexió també al Sabadell en joc, és que els dos primers gols de l'Sporting arriben per concessions teves, per errades no forçades. És la llàstima. Però, clar, sobre el paper, ahir, si hem de posar l'etiqueta de qui s'ha merescut guanyar el partit, home, de carrer l'Sporting de Gijón.
Sí, és cert que el Sabadell per estones va tenir la pilota, però és cert que li va costar moltíssim, sobretot de tres quartes parts de camp endavant, que no va generar pràcticament res i que, per tant, allò que dèiem, no?, de el Sabadell en molts moments de la temporada genera molt, però després no és capaç de traduir-ho en el marcador. Ahir, en l'única ocasió, l'única arribada clara, va acabar gol, no? O sigui que, si volem rescatar aquesta part com la part positiva de la pel·lícula d'un partit en el qual el rival, i ara segur que escoltem Antoni Dalgo dient-ho, va ser superior i no passa res per admetre que l'Sporting va mereixer aquesta victòria. I després està el tema de Gaspar Campos, que és un jugador que té 20 anys només, que és de Mareo, que és nascut a Gijón, que és producte 100% Sporting de Gijón, que acabava d'entrar entre un gol i l'altre i que va ser un malson el quart d'hora que va jugar.
Sí, es va cuinar els dos gols. La veritat, ho anàvem comentant també durant el partit, no, Adri? Perquè al final el Real Sporting sí que és cert que amb el pas dels minuts es notava que els seus jugadors havien jugat 3 dies abans a Son Moix contra el Mallorca, que no hi havia hagut canvis pràcticament. De fet, l'únic home que va entrar a Mallorca en els últims minuts, Gaspar Campos, va ser el primer canvi ahir també. Qui sap si amb el pas dels minuts l'Sporting hagués estat més cansat. Això, com diem sempre, és futbol ficció.
I psicològicament, però que no només és un tema de cansament, sinó de dir, ostres, porto aquí...
Sí, 70 minuts, fàcils.
Manant, i aquests m'empaten quan falta 20 minuts i ara he de tornar a remar una altra vegada contra el corrent, això tampoc és fàcil.
Per tant, van trobar massa aviat, no?, el camí del 2-1. Potser amb el pas dels minuts el Sabadell es podria haver trobat amb un altre desenllaç de partit. Per cert, el gol del Sabadell...
T'anava a preguntar ara per ell, perquè t'he vist a la redacció que has vist com 3 o 4 vegades la jugada,
sí.
És a dir, que has estat un quart d'hora, perquè al final la jugada és llargueta.
És molt llarga.
Segurament la més llarga del partit, del Sabadell amb la pilota als peus.
Sí.
I en un partit, clar, moltes vegades, que se m'entengui el símil, que és una bestiesa, el que diré ara, però moltes vegades dèiem, per exemple, del famós partit de l'ascens a Ipurua, a Eibar, que el Sabadell no havia jugat gens bé aquell dia de l'ascens a Terres Basques, però que, en canvi, la jugada del gol era una meravella, perquè la tocaven pràcticament tots els jugadors, 8-11, perquè era una jugada trenada, etc. En el cas d'ahir, home, no vull comparar perquè la transcendència no té res a veure.
8-11 també ho són, eh?
Sí, correcte, en aquest cas també, però és bastant més llarga i fins i tot aquell neguit que tu saps que hi ha a vegades en un estadi quan hi ha gent, el ronron aquell de dir, ja comencem un altre cop a passar-la enrere. De fet, durant la retransmissió...
Just en aquella jugada, ho dèiem,
En aquella jugada estàvem dient, és que al Sabadell li costa molt superar línies. La toca al darrere, però quan toca fer un salt d'una línia a l'altra, li costa. El mal del comentarista, pam, gol. Digue'm números, digue'm xifres. Mira, del que va ser aquell gol.
Ara escoltarem Antoni Hidalgo parlant d'això, que al Sabadell li va faltar saber interpretar els espais que generaven entre lateral i central, que, per cert, és d'on va arribar la passada d'Adri Cuevas, no? Segurament li va faltar precisió, molta precisió ahir. Però l'única jugada en la qual va tenir encert l'equip d'Antoni Hidalgo va ser una jugada de 70 segons de possessió. És
sí,
a dir,
minut i 10.
Minut i 10 de possessió, 21 passades entre els jugadors, que és una dada significativa. Només hi ha un moment en el qual Pedro Capó està a puntet de perdre la pilota, però diria que és Víctor García qui apareix per la banda per assegurar la possessió. 21 passades, insistim. I la toquen absolutament tots, menys Ian Mackay, Stoikov i Edgar Hernández, que tot i no tocar la pilota, se li ha de donar força crèdit també a la jugada del gol, perquè és qui arrossega el central, diria que es va ben, perquè entri tot sol des de segona línia Juan Hernández i marqués el seu segon gol de la temporada. Vols escoltar què va dir Antoni Hidalgo?
Sí.
Doncs mira, d'entrada, i ho dèiem ahir també, discurs molt honest, com sempre, del de Canovelles. Sabia que era un partit molt difícil, molt exigent. Va repartir molts elogis també després del partit a David Gallego, el seu homòleg a la banqueta asturiana. Havia reconegut també Hidalgo que els primers 20-25 minuts de l'equip no van ser bons, quan va arribar precisament al principi el gol de l'Sporting, i que a l'equip li falta, com diem, aquesta mica en l'últim terç. Deia Hidalgo també que la llàstima que dèiem abans, no?, que l'alegria durés ben poquet després de l'empat, 2 minuts concretament, però, com diem, honest i victòria justa de l'Sporting.
Hem fet el més difícil de la segona part, que era empatar el partit, i bueno, hem concedit massa ràpid el segon i després ha sigut molt difícil, no? Jo em quedo amb moltíssimes coses, jo crec que ha sigut una victòria justa per part de l'Sporting i nosaltres està clar que hem fet moltes coses bé. Per vindre aquí i treure coses has de fer moltes més coses, no equivocar-te gens.
Doncs el titular per mi és: van fer moltes coses bé, Però per puntuar aquí s'han de fer més coses bé encara,
sí,
no només
sí, sí,
això.
Sí. Va destacar també moltes coses positives de l'equip. Hidalgo va dir que va tenir durant molts moments la possessió de la pilota, li va faltar definir, com diem, en l'últim terç, l'entrada també de Víctor García, que va ser un punyal per aquesta banda dreta, especialment en la jugada del gol. I l'aspecte negatiu, segurament, i ara entrarem més a fons, Adri, però l'expulsió de Grego Sierra, que havia acabat de matar el partit. Parlava Hidalgo d'aquest tram final, no? Dels aspectes positius i negatius que havia viscut en els últims 20 minuts del partit d'ahir al Molinón.
Content perquè jo crec que s'ha vist un equip valent, amb ganes de tenir la pilota, d'atacar. S'ha faltat segurament una mica més atacar aquests espais que s'obrien entre central i lateral. No hem estat tot el precís en aquesta situació i no li hem fet massa mal. Una vegada que ha sortit el Víctor al camp amb aquest 1 contra 1 i jo crec que hem estat millor, hem acabat amb tot el que teníem. Després de l'expulsió de l'Adri del Grego ha sigut impossible.
L'expulsió de Grego, ara anem a ella. Per cert, aquest és el so que ens envia la Lliga de Futbol Professional. En directe el vau poder escoltar ahir al Sabadell en joc per acabar d'ubicar on estan les exigències i el que després es dona, que ho hem comentat moltes vegades i no és qüestió d'estar plorant tot el dia, però vaja, amb aquesta qualitat arribava ahir l'àudio des del Molinón.
Estem fent amics aquesta temporada, eh?
Molts, a Gijón també, a Gijón ahir també.
Se'n recordaran també de Ràdio Sabadell.
Sí, deia, l'expulsió de Grego Sierra, que també va fer un bon amic ahir, d'Extremadura, tot i que nascut a Bèlgica, Hernández Maeso, l'àrbitre, a mi em va generar dubtes quan vaig escoltar Antonio Hidalgo, perquè li llançava la pregunta, teníem força coll avall, que havia estat per un cop a la cara, però absolutament fortuït, la mateixa falta amb la inèrcia colpejava amb la mà al jugador rival. Deia Antonio Hidalgo que des de la banqueta havia semblat una altra cosa, però vaja, és que, sincerament, he vist unes quantes vegades la repetició, he vist com ha redactat l'àrbitre l'acte, i home, no la trauran, jo crec. No. Però, Pau, és que és molt rigorosa, massa rigorosa.
Ara que parlaves d'Antonio Hidalgo, escoltem què va dir el de Canovelles, com va veure aquesta jugada, i ho comentem.
Jo pensava que havia trepitjat amb molta força, i pensava que era això, però ara, si em dius això, no... No l'he vist, jo crec que jo, el que li deia al línia que han d'entendre el que és jugar a futbol. Vale? Ell també m'ha dit que han d'entendre les situacions, que moltes vegades nosaltres protestem coses que reglament està clar, vale? Acceptem tot, però no sé, si és així, pues farem la reclamació, està clar.
Reclamació que poca probabilitat, com deies, Adri, que el recurs prosperi. Ho dèiem ahir, és que clar, veient la repetició dius, de veritat aquest és el llistó? Perquè jo trobo també que és prou fortuït o aquell gest que pot fer un jugador d'agafar espai amb un altre, és a dir, no és una acció violenta, no és una acció agressiva de Grego Sierra que deixen el coll amb la intenció de fer mal al rival. El problema, com deies tu, és el redactat. A l'acte diu que és una vermella directa per impactar amb el braç al coll del rival sense estar la pilota a distància de ser jugada. No li falta raó.
Agafant literalment el que va ser la descripció de la jugada és això.
No li falta raó, però...
Aquí està la interpretació que tu li posis a com s'ha donat la jugada.
Aquí l'únic és que el comitè de competició pugui entendre que la pilota sí estava a distància de ser jugada. Però em sembla una vermella rigorosíssima, i més quan el partit no havia estat gens violent, pràcticament no hi havia hagut targetes grogues, de fet crec que 3 per jugadors del Sabadell, i clar, el problema de tot plegat és el que venim comentant des de fa setmanes, que Grego seguirà amb 4 targetes grogues, és a dir, tot pot ser que torni a Tenerife, que a Tenerife vegi la cinquena groga i que es perdi el partit de l'Oviedo.
Si és un partit de sanció.
Si és un partit.
Clar, aquesta és una altra, depèn de com estigui redactat per no tenir la pilota en joc, vés a saber el que es pot després dictaminar, si són 2 partits en comptes d'un, però com dius, és un càstig doble, perquè el partit contra el Fuenlabrada sí que se'l perdia el Murcià ja sí o sí, perquè bàsicament estava, com dius, apercebut, amb 4 targetes, i aquesta era la cinquena, i fins i tot la reacció dels propis jugadors va ser, para, crec que t'has equivocat, anem un moment al VAR, tu observes la jugada i després em treus aquesta vermella perquè no hi ha per tant. O sigui, crec que els jugadors tenien molt clar que era exagerada la decisió del col·legiat, però vaja, com dius, doble càstig. No jugarà contra el Fuenlabrada, però no perquè sigui la cinquena, sinó perquè continuarà percebut i aquesta l'haurà de complir, a no ser que hi hagi una cautelar d'última hora amb algun recurs del Sabadell, però vaja, fa tota la pinta que es perd el partit de demà passat.
Estava mirant el rellotge i 48 hores queden poc sí, pel partit. Clar. És que és una bogeria.
Encara no hem tornat, com aquell qui diu, d'Astúries. El Sergi està volant a hores d'ara, sí. De fet, i estem ja a dos dies del Sabadell-Fuenlabrada.
I l'equip s'ha entrenat a Mareo aquest matí, també.
Sí. Ho hem comentat, eren tres dies, no complets, però sí, marxava dimarts l'expedició via el Lleó del centre d'esports, arribava a Gijón, ahir el partit al vespre, i avui aquesta sessió d'entrenament a les instal·lacions de la ciutat esportiva esportinguista abans de tornar un altre cop cap a casa. Et sembla que anem a l'abecedari?
Som-hi.
Anem a veure què ens ha deixat el Pau Vitori avui redactat perquè el Pere Gallifa li posés veu l'abecedari d'aquest partit, d'aquesta derrota 3-1 contra l'Sporting.
L'abecedari Arlequinat. B.
De bloc, i a més, molt sòlid. A excepció de la jugada del gol, l'Sporting va ser impenetrable en defensa durant tot el partit i implacable en atac quan va prémer l'accelerador. En un 3 i no res, el Sabadell ja es trobava per darrere en el marcador. Dels 13 rivals amb els quals s'ha vist ja les cares, el conjunt de David Gallego potser ha estat el més coral fins al moment.
Sí.
De concessions. Si bé és cert que la victòria de l'Sporting va ser més merescuda, el centre d'esports li va posar massa fàcil en moments puntuals. El primer gol als 7 minuts és un mal intent de refús col·lectiu de la defensa. El segon, dos minuts i mig després de l'empat, una errada impròpia d'un porter de la talla, Dian Makai. Fins i tot els millors poden tenir un mal dia.
Bé.
De permutes, en un dia on les rotacions van ser protagonistes, a la prèvia, els canvis van aportar la llum que necessitava l'equip en aquell moment concret. Les tres primeres substitucions van cuinar la jugada de l'empat. Víctor García va centrar, Edgar va arrossegar el central i Juan Hernández va afusellar Marino. Llàstima que l'alegria a casa del pobre duri tan poc.
Q.
De quàdruple. L'empat que hi ha ara mateix a 10 punts entre els 4 equips que ocupen places de descens, tot a expenses del partit d'avui de l'Albacete a Logroño. El millor de tot plegat és que la derrota, tret del triomf de l'Alcorcón a Castàlia, està sent el denominador comú de la jornada. Cap rival directe s'escapa i la salvació segueix estant a un sol punt.
A un puntet és la millor de les notícies. Recordem, per cert, que no ho hem dit en començar, que podeu dir la vostra també, com sempre, amb el hashtag MVP946 per votar el millor, sé que és complicat, d'ahir al Molinón Enrique Castro Quini en aquest partit Sporting de Gijón 3, Sabadell 1. Fins les 3 teniu temps per fer una piulada i entrar en el sorteig de material arlequinat. Ho dèiem ara, ho deia el Pere Gallifa, amb el que havies deixat redactar avui amb aquest abecedari, Pau. Un puntet. O sigui, al sí, final, el Sabadell desaprofita l'oportunitat de sortir del descens fins i tot amb un empat, perquè quedaria empatat amb la zona de permanència, però vaja, està tot aquí obert.
Sí, el millor de tot plegat és que ha estat una jornada que ho escoltàvem ara, tret de l'Alcorcón, tots els rivals de moment d'aquesta part baixa han perdut, per tant, sobre escletxa, podríem dir, amb la zona mitjana de la classificació, però amb els rivals directes la cosa segueix igual. De fet, ara escoltàvem amb la veu del Pere Gallifa, hi ha quatre equips empatats a 10 punts. El Real Zaragoza, que ahir es va deixar remuntar un partit més a la Romareda contra el Rayo Vallecano, el Sabadell, l'Albacete, estarem pendents avui perquè juga a les 7 a Logroño contra l'equip més en forma d'aquesta Lliga Smartbank, i l'Alcorcón, que va guanyar a Castàlia, i ara aquests quatre equips estan a només un punt del Castellón. Per tant, tot molt comprimit. Les Palmes va perdre també ahir, el Cartagena va perdre contra el Mallorca, el Tenerife veurem què fa avui, perquè avui, Adri, atent, es completa aquesta 14a jornada, a les 7 hi ha un molt bon partit també, com és el Lega espanyol.
Un partit de primera, pràcticament.
Sí, a 2:15, aquest Almeria-Tenerife, per tant, prous números també que el conjunt Chicharrero pugui perdre a Almeria. I tot això a les portes de la 15a jornada, perquè demà tenim dos partits ja.
Demà,
sí. L'Alcorcón Girona i el Màlaga Lugo. Per tant, això no s'atura...
Jo diria que durant 10-12 dies haurem estat ja sense futbol No em sona, eh? Sí, des de la jornada anterior que va començar divendres, dissabte, diumenge, dilluns hi va haver partit,
sí.
Dimarts ja començava aquesta jornada, ahir va haver futbol, avui ja, demà ja comença la següent, i anem empalmant d'una a l'altra sense que hi hagi ni un sol dia lliure.
Si no vaig errat, dilluns hi haurà futbol i la setmana que ve hi haurà dimarts, dimecres, dijous...
Si et pots plantar 20 dies consecutius,
sempre
tenint com a mínim un partit de segona divisió a l'agenda. Demà, com dius, dos partits, el Corcón Girona, Màlaga, Lugo, avui es tanca la jornada amb aquest Logroñés, Albacete, Leganés, Espanyol i Almeria-Tenerife, i a tot això, per tornar una mica reconduint cap al centre d'esports, l'equip juga un altre cop demà passat, se'n fa estrany, contra el Fuenlabrada, que també va jugar ahir, que va empatar, en el seu cas, 1-1 contra la Ponferradina.
Sí, un partit a més on va tenir moltes ocasions, eh? L'equip de José Ramón Sandoval, allò que si la gent es pensa que pel nom Fuenlabrada ve un rival assequible a la nova Creu Alta, demà ho repassarem, però res més lluny de la realitat. L'any passat, amb aquest Fuenlagate, a punt de fer el playoff de descens a primera, i està vivint força tranquil en aquesta desena posició. Només ha perdut dos partits, demà, insistim, ho repassarem més a fons, però només ha perdut dos partits, i Almeria i a Vallecas, eh? Per tant, compta amb aquest Fuenlabrada, que ahir va generar molt joc ofensiu contra la Ponferradina. Tornem, novament, a voltes amb la gestió de minuts, Adri, perquè ahir Antoni Hidalgo va presentar un 11 amb força rotacions, diria que eren 5 canvis, no?
Respecte
a l'últim partit, perquè, com va explicar ell mateix en roda de premsa, hi havia gent que arribava al Molinón carregada de minuts.
Nosaltres avui no teníem tan disponibles, eh? Podíem haver utilitzat, però era massa risc per tot el que ve, i això és dins del que som nosaltres, és un problema, que teníem, estaven amb alguna sobrecàrrega, tant el Pierre, el Boni, l'Aleix té temes personals, l'Ecar encara no acaba d'estar al 100%, el Jaime sortia d'una lesió de 3 o 4 setmanes, que ha demanat el canvi, per això ja hem agotat l'última parada. Bueno, has d'ajustar les nostres forces.
Ara s'haurà de jugar amb aquesta gestió dels minuts, sobretot amb els jugadors que han tingut problemes físics. Escoltàvem Antoni Hidalgo, Pierre Cornut, Xavi Boniquet, que han estat lesionats, Jaime Sánchez, que hi va demanar el canvi. Veurem si pot estar disponible per rebre, com diem, el Fuenlabrada. Edgar Hernández, també, que ha estat amb molèsties aquests últims dies. Aleix Coc, amb aquesta paternitat que està a puntet d'arribar. De fet, si no ha arribat ja, ara mateix no tinc massa controlat, però bé, gestió dels minuts a les cames dels jugadors, tenint en compte que també a voltes amb això, un altre partit amb un marge de menys de 72 hores entre partit i partit. És a dir, entre el duel de l'Sporting i el del Fuenlabrada hauran passat menys de 72 hores. I això també feia referència a Antoni Hidalgo.
L'Sporting ha repetit l'equip, però és que l'Sporting juga 4 dies després, no el mateix jugar 3 dies després. Bueno, ens agradaria, doncs, ja ho vaig dir l'altre dia, donar una continuïtat més bona, però bueno, la gent que surt ho fa moltes ganes, posa molta intensitat i això és bo per l'equip.
El Fuenlabrada, que va jugar, per cert, després del Sabadell, per tant, encara tindrà menys descans que l'equip arlequinat, però...
Sí, anava a dir que té viatge també, però clar, també el té el Sabadell, que ha de tornar avui des d'Astúries. El Fuenla va jugar ahir a 9:45 de la nit, va acabar a 11:45, per tant, va tenir dues horetes més de descans al Sabadell, si volem entendre
així. Sí, si més no, el Sabadell no va haver de fer la pallissa del viatge de tornada de matinada. Ha pogut tornar tranquil·lament avui, després de l'entrenament, és la part positiva. Un Fuenlabrada, Adri, per cert, que recupera el central Adrián Diéguez, ahir sancionat contra la Ponfe. Per contra, no hi serà el davanter senegalès Sekou Gassama, que ha estat operat aquesta setmana d'un trencament d'un dit del peu. Per tant, igualment, arguments, ja ho repassarem, insistim, té de sobres José Ramón Sandoval a la davantera.
Múscul, també.
Múscul i jugadors negres, en aquest cas.
D'origen africà. Sí, molts.
Per cert, hem conegut l'àrbitre avui també del partit. Serà el sevillà Luis Mario Albéndiz, que no té cap precedent amb el Sabadell, 37 anys, per cert, un dels àrbitres veterans d'aquesta categoria, i el VAR, un dels clàssics, cognoms clàssics del món de l'arbitratge, Barón Aceitón.
Sí, de fet, el recordo sobretot d'època de segona divisió B, també, a Barón Aceitón.
Sí, doncs seran els encarregats de dirigir, un des del camp, l'altre des de la sala Bor, aquest Sabadell Fuenlabrada. Dissabte, posem l'horari, eh? Dissabte, 4:45 de la tarda, en directe al Sabadell en joc. Per tant, demà passat ens hi tornem a posar aquí a Ràdio Sabadell. I no és l'únic partit. Ja, de fet, ja tenim, Adri, només ens falta...
El de Copa.
El de Copa, però ja tenim el calendari.
El de Copa, com us vam comentar, apunta dimecres i no molt tard. A primera hora de la tarda, home, no a les 4 tampoc, crec, però vaja, a mitja tarda, però encara havent-hi llum solar, en teoria.
Doncs estarem pendents, però ja tenim, com diem, horari del partit ajornat en el seu dia pels, finalment, falsos positius de l'Alcorcón. Serà dimecres 9 de desembre, just després del pont de la Constitució, a les 7 de la tarda, a la Nova Creu Alta. Per cert, aquells dies, dimecres i dijous, també s'aprofitarà per recuperar els partits de la segona jornada dels equips que van fer el play-off d'ascens a primera. Per tant, si tot va bé, el 10 de desembre, tothom estarà al dia.
Doncs s'agrairà, perquè mirar la classificació és un autèntic desgavell, veient que hi ha jornades diferents a una banda i a l'altra. Gràcies, Pau. Fem una aturada per la publicitat i després parlem de Maradona, per si vols quedar-te escoltant.
Em quedo per aquí. Fins ara.
Fins ara.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Seonsiguis.com.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minut per sobre de 2:45 de la tarda, com us dèiem en començar, és la notícia esportiva de les últimes hores. Sense discussió i tristament, ha mort una llegenda del futbol com Diego Armando Maradona. Va ser ahir a casa seva, Tigre, per una aturada cardíaca mentre recuperava d'una operació al cap. El Pelusa tenia 60 anys. Més d'un milió d'argentins s'acomiaden del que per ells va ser pràcticament un déu, una llegenda. El fèretre ja es troba a la Casa Rosada, a la seu del govern argentí, per on desfilen milers i milers i milers de persones. El món del futbol plora la seva mort, mostres de condol a tot arreu, també aquí a Sabadell. Per exemple, el president arlequinat Esteve Calzada feia una història d'Instagram sobre el tema, també per esmentar algun, el capità Àngel Martínez. En lo bo i en lo dolent, en els miracles i en els pecats, en la salut i la malaltia, al cel i a l'infern, en els encerts i les cagades, sempre va ser Diego Armando Maradona. Descansa en pau, geni, la teva petjada permaneixerà per sempre, deia el gironí, el futbolista del Sabadell. També ens estem fent un fart de veure com, a tort i a dret, gent d'aquí de Sabadell està piulant, està publicant a Instagram les famoses imatges de Maradona fa gairebé 40 anys amb la samarreta arlequinada del Sabadell. Perquè sí, Diego Armando també va vestir d'arlequinat, ni que fos únicament un dia. Recuperant una entrevista dels companys de la xarxa a l'exarlequinat Osvaldo, avui, l'endemà de la seva mort, recordem el dia que Maradona va vestir la samarreta del centre d'esports.
Don Balón. Vuitè any, número 371, del 23 al 29 de novembre de 1982. 125 pessetes.
Si just aquesta setmana, però de fa 38 anys, anéssim al quios, trobaríem una portada realment sorprenent. Maradona apareixia a la primera pàgina del Don Balón amb la samarreta del Sabadell.
Ahí la tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol tocar por la borruchaca siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Amigos era el titular del reportatge a les pàgines interiors de la revista sobre Diego Armando Maradona i el seu amic Osvaldo Dalla Buona, futbolista del Sabadell. Aquest últim explicava d'aquesta forma fa uns anys com el Pelusa va acabar vestint l'elàstic arlequinada.
Hicimos un reportaje de un balón. El periodista tuvo la idea de cambiar las camisetas para hacer una cosa diferente.
Osvaldo, per tant, va aparèixer a les imatges vestit de blaugrana i Maradona d'arlequinat. De fet, no va ser només una foto i prou. Diego Armando va marxar a casa amb la samarreta del centre d'esports, ja que van decidir intercanviar-la.
La camiseta de Sabadell quedó a Diego, y la de Barcelona quedó para mí. La mía yo se la regalé a mi hermano. Això és Sabadell, no nosaltres.
Tothom somia en vestir la samarreta del Barcelona, deia Osvaldo, que va tenir un pas força testimonial pel Sabadell. Això sí, el record que guarda de l'equipació i del Sabadell, en general, és preciós.
I és una cosa molt linda, perquè comunque una camiseta que, mirándola ahora, es una camiseta muy linda, no pasa de moda, ¿no? Porque es diferente, tiene muy lindo el escudo del Sabadell de Cataluña que tiene. Es un recuerdo hermoso. O sea, a mí Sabadell me ha rimasto en el cuore, me quedó en el corazón. La tengo siempre en un puesto especial para mí.
En la corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida.
El vincle de Maradona amb Sabadell es centrava sobretot en aquesta relació d'amistat amb Osvaldo. Mai es va enfrontar en un partit oficial com a jugador blaugrana a l'equip sabadellenc, però sí que havia visitat la llotja de la nova Creu Alta per veure jugar el seu amic. Temps després, l'any passat s'aprofitaria l'estadi creualtenc com a plató de La Mano de Dios, una producció d'Amazon Prime sobre la vida de l'argentí, i sobretot per a la història quedarà sempre aquella imatge de Don Balón del Maradona arlequinat. Osvaldo assegura que li quedava millor l'arlequinada al seu amic que no pas a ell.
Pienso que le quedava mejor a él la camiseta del Sabadell. No, es lindo, es una linda experiencia, sí, es normal que todas las personas sueñan de jugar en el Barcelona, ¿no? Pero para mí jugar en el Sabadell ha sido una cosa importantísima y bellísima, porque che, es un puesto que me son encontrado muy bien, muy bien. Ya lo dije siempre, porque es la gente maravillosa.
Per tant, Maradona sí que va vestir d'arlequinat, li va faltar suar la samarreta en un partit, encara que fos un amistós.
Hubiera sido lindo organizar un partido que pueda jugar un media tiempo con la camiseta del Sabadell, pero la cosa importante es como que una foto que rima en la historia anche del Sabadell, ¿no?
Aquesta setmana que venim d'un Sporting Sabadell, quin sí que va jugar un partit amistós amb el Sabadell de Maradona, ens hem de conformar amb la història d'aquesta foto, com tants altres cracs mundials, com Pelé, Ronaldinho o Leo Messi, que també els hem vist fotografiats amb els colors arlequinats.
Por este Argentina 2, Inglaterra 0.
I dins les condolències a les xarxes socials llegíem una en les últimes hores que deia així: ¿Quién soy para criticarte por lo que hiciste con tu vida? Simplemente agradezco por lo que hiciste con la nuestra. Gracias, Diego. Que en paz descanses. Tuit en concret de Nico del Monte, de l'últim jugador argentí que ha vestit la samarreta del Sabadell. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo tranquilo por acá.
Hemos pensado en ti para que seas la voz aquí en Sabadell como último argentino arlequinado, que nos cuente un poco el sentimiento que tiene Argentina y su fútbol hoy, el día después de la muerte del Diego. ¿Qué siente ahora mismo el país? ¿Qué siente un argentino? ¿Qué era Maradona?
Mira, la verdad, un día, iban a ser unos días tristísimos. Para el fútbol mundial, más, bueno, para lo que es el argentino en sí, nuestro país, qué sé yo, tengo la oportunidad de hablar con mis padres y otra gente grande, y bueno, ellos que le ha tocado verlo más, la verdad es que están destruidos, porque es un momento que uno piensa que nunca va a llegar, pero imagínate, con 60 años, joven, toda una vida por delante, por disfrutar de su nieto, de su familia, todo, y hoy ya no lo tenemos más, así que... Una lástima, pero bueno, a todo nos llegará en algún momento.
Claro, es que tú eres de una generación que no vivió el Mundial del 86, que es el gran logro de Diego Armando Maradona con la albiceleste, pero al final más de 1 millón de personas se prevé que pasen por la Casa Rosada en el velatorio instalado allí para despedirlo. Al final es que esto no entiende de generaciones. El argentino que no ha vivido ese Mundial también sabe perfectamente lo que significó para el país.
No, ni hablar eso. Ni hablar, se merece eso y muchísimo más por todo lo que dio por la celeste y blanca, por Argentina, eso indiscutiblemente. Obviamente la otra generación no lo pudo ver tanto, pero obviamente después hoy está todo en internet, se puede ver ahí y después escuchar hablar, por en el caso de a mi viejo, de lo que es Maradona para ellos, y se te caen las lágrimas, porque bueno, ellos lo vivieron mucho más de cerca y todo eso. Imagínate que a mí me ha tocado estar en Bangladesh el año pasado y el 90% de la población es hincha de Argentina por el gol de Maradona que le hizo a los ingleses en el 86. Y es que ¿sí? te lo dice. Así que imagínate hasta dónde llega lo que es Maradona. Bueno, también Messi, el Papa Francisco, son referencias mundiales que puedo a cualquier lado y decir Argentina y la cara visible, la referencia son ellos.
A ti te pilló, me imagino que por sorpresa, como a todo el mundo. ¿Cómo te enteraste ayer de la noticia?
Me entero en el grupo de mi familia que pone mi mamá que no lo podía creer y se murió Maradona. Y nadie contestó nada. Así que, bueno. Así quedó, así nos enteramos y bueno. Inesperable, porque las veces que entramos por el grupo son para compartir cosas divertidas y todo eso, pero bueno, esta vez fue una pálida y dura.
Un palo terrible para toda Argentina. Queríamos que nos contaras un poquito ese sentimiento que hay ahora mismo en el país, pero también, ya que estamos, hablar un poco contigo, Nico. Tú estás en Marbella, si no me equivoco, ¿no? Estás entrenando allí, de momento sin equipo desde tu paso por Bangladesh, que decías ahora hace un momento. Supongo que por tu cuenta preparándote para cuando llegue esa oportunidad, ¿no?
Sí, correcto, sí, estoy desde que vine acá en Bangladesh, bueno, me hice un poco de base acá por esta zona de Andalucía, Marbella, y estoy entrenando con un grupo de chicos también que estamos incluso, como 5 o 6, preparándonos para el próximo mercado de enero, a ver si sale algo lindo para volver a jugar.
Siguiendo por eso al Sabadell, aquí dejaste buenas amistades, recuerdo por ejemplo con Josu y compañía que había buena relación. De hecho, tú estuviste el día del ascenso, porque como era en Marbella, no pudiste entrar al campo, pero sí que coincidimos fuera con un grupo de seguidores del Sabadell, que desde el único rincón que se veía algo del campo estabais ahí animando casi como un hincha más. Después, en la celebración post-ascenso, también nos vimos. O sea, que me imagino que era en segunda división, en cierta manera también sufriendo con el equipo y, como dirían allí en Argentina, alentando también, ¿no?
Sí, sí, me ha tocado seguir, bueno, todos los playoffs acá de Marbella, que se ha jugado todo por la zona. Y bueno, se dio justo de que estaba por acá y me acerqué a ver la final, por ahí con algunos, había algunos hinchas de un cornercito, y bueno, que por suerte se les dio. Así que nada, ahora disfrutando, intento seguir los partidos, si no puedo veo los resúmenes, todas esas cosas, y sí, mantengo contacto con algunos de los chicos, así que bueno, espero que vaya todo en orden, que todavía queda la mitad de una temporada como para remontar.
Pues Nico del Monte, exjugador del Sabadell, último argentino en vestir la arlequinada, que en su día, como escuchábamos ahora, también vistió Diego Armando Maradona, ni que fuese para una sesión de fotos hace justo esta semana 38 años. Un placer saber de tu vida, que nos cuentes un poquito, aunque sea con esta triste noticia, cómo se está viviendo la muerte de Maradona en Argentina, y ojalá que te veamos de nuevo en los campos, nada, de aquí a contra antes mejor. En enero decías tú que se abre otra vez el mercado, ojalá que tengas tu oportunidad. Un abrazo enorme.
Bueno, nada, muchísimas gracias y bueno, muchas gracias a usted por el espacio y que tengan buen día.
Un abrazo.
Hasta luego, chao, chao.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Per cert, que comentava abans el tema de l'embaràs de la parella de l'Aleix Coc, motiu pel qual no va viatjar a Astúries, ja tenim bona notícia, eh? L'Arlet Coc ja es troba aquí, ja ha nascut, tot ha anat bé, com el propi futbolista tarragoní informava a través de les xarxes socials, per tant, l'enhorabona també al futbolista tarragoní, a la seva parella, a tota la família en general, pel naixement d'una arlequinada més, com és l'Arlet. Anem a parlar del Mercantil.
Ve a sobre, que clar, també és un equip històric, i però bueno, la veritat que felicitar els jugadors, sobretot de com ho estan fent, i hem d'aprofitar aquesta ratxa. Crec que queda molt, seria ara...
Paraules de Juanjo Beltrán, del tècnic del Mercantil, que ha començat com un coet la Lliga Nacional Juvenil. De moment, 3 partits jugats, cap derrota, 7 punts de 9 possibles que han situat els graciencs a la part alta del seu subgrup, per tant, presentant candidatura a l'ascens a la divisió d'honor juvenil l'equip mercantilista. Després de tombar la Fundació Grama, Raona Marinals, aquest dissabte visitant el juvenil B del Damm a Horta, un rival que té els mateixos partits jugats que el Mercantil i un punt menys, 6. De fet, els cervesers són just un lloc per sota del Sabadellenc, Sants, que són tercers empatats amb el segon. Beltran ha demanat als seus tocar de peus a terra, però des d'aquesta prudència també aprofita ara que són en plena inèrcia positiva.
Amb aquestes canes que tinc, que, ja, que fa molt temps que puc rodar amb això, hem d'aprofitar aquest moment, celebrar-ho, no pensar més enllà i preparar-nos bé. I al final el futbol et posa on et mereixes, crec jo. A vegades hi ha mala sort, lesions, arbitratges, mil coses, però anem a poc a poc.
Al marge d'aquest partit i fent la lectura en el còmput general, després d'un mes de competició ja, Juanjo Beltrán ha destacat sobretot la rauxa i el cor que té el seu equip. Per l'entrenador mercantilista, aquest punt passional està sent un factor determinant en la bona campanya que estan signant.
Jo sempre tinc costum de fer-ho tot a través del sentiment, a través de l'esforç, i llavors aquest club, jo porto 3 anys aquí i és el que he vist, no? Que tot el que s'ha aconseguit en molts anys d'història és amb futbol, perquè per descomptat si no hi ha alguna cosa de futbol no guanyes, però amb aquest sacrifici, no? I que llavors els he felicitat per aquest camí, no? Que jo crec que és el que és l'important, però que tampoc no només amb això, sinó que també els jugadors tenen talent i ho estan demostrant.
Doncs volen seguir demostrant les pròximes jornades, començant per dissabte. Demà passat a les 5 de la tarda arrencarà a Horta aquest Dembé mercantil.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això, tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones, que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura! Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio, contagia't de Vitamina. De Vitamina.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Gran final de programa. Aquest cap de setmana tenim derbi aquí a la ciutat, a la tercera divisió de futbol sala, tant el grup Zarraona com l'Amics del Pou Nou Escorial, jugant de locals al Pavelló del Nord, i per tant aquest serà l'escenari del duel sabadellenc, el de dissabte a les 7, però seran els zarraonistes qui actuïn d'anfitrions. Serà un enfrontament de ratxes contrastades. Els de Darío Martínez, després de començar amb bon peu la competició, s'han desinflat una mica en les últimes setmanes i han baixat a la sisena posició del grup tercer després de 3 jornades sense conèixer el triomf. En canvi, els dels Marinals són líders i mantenen la condició d'invictes amb 5 victòries i només un empat. Però sí que hi ha una cosa en comú entre tots dos equips. Són els més golejadors del grup. 37 gols l'Escorial, 35 la Raona. Per això avui parlarem precisament amb dos dels jugadors més inspirats de tota la categoria. La cursa del Pichichi d'aquest grup la lideren de moment amb 8 dianes Marc Tribaldos de l'Olesa, Guille Ramiro del grup de Raona, però com es va lesionar l'altre dia a Rubí, no podrà jugar al derbi. I aquí saludem Pol Montserrat del Nou Escorial. Hola, Pol, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal?
I just per darrere teu ve un altre jugador arraonista amb 7 gols que sí que estarà per jugar, Jorge Tendero. Què tal, bona tarda?
Hola, bona tarda.
Amb vosaltres dos parlarem una miqueta d'aquest derbi que ens ve d'aquí a un parell de dies. Els dos acabeu de fitxar pels vostres conjunts, per tant, no heu jugat aquest derbi amb la samarreta que teniu ara mateix. Jorge, per exemple, tu vens de Cerdanyola. En el teu cas, Pol, tiro de memòria, algun derbi d'aquest sí que has jugat, oi, Pol?
Sí que he jugat. Quan estava al l'Isur vaig jugar contra Raona, no era derbi, però va ser partit de Lliga. I crec que ja està. No sé si amb el Bacarissos vaig arribar a jugar.
L'any passat, abans del confinament, va donar temps d'un únic derbi, grups 2, Amics del Pou Nou Escorial 3, a Cal Balsac en aquell moment. Ara, Jorge, els dos equips han canviat moltíssim d'un any per l'altre, plantilles noves, com comentava vosaltres que sou part dels que heu arribat en aquesta temporada, fins i tot els dos entrenadors també són diferents, per tant, poc s'assembla un grup de Raona, Amics del Pou Nou Escorial, de l'any anterior al que tindrem aquesta setmana.
Sí, la veritat que el nostre equip, respecte a l'any passat, és molt més jove i ha canviat moltíssim, i l'Escorial, més o menys el mateix, ha fitxat molts jugadors que l'any passat no estaven i jugadors que l'any passat sí que estaven ja no estan. És per això que penso que, bueno, que serà un derbi diferent, inclús millor que els altres, penso.
Pol, arribeu com a líders, invictes, a més, a aquest partit, 5 victòries, un empat, com dèiem, havent recuperat el lideratge amb el 8-4 sobre l'Esparreguera i, a més, aprofitant que el Santpedor descansava aquesta última jornada. Situació realment privilegiada per enfrontar aquest partit.
Doncs sí, sobretot necessitàvem la victòria contra Esparreguera per posar-nos líders i ho vam tenir clar i així va ser. Ens vam portar els 3 punts, es van quedar a casa i bueno, penso que s'està treballant molt bé tot l'equip, amb intensitat, quan es surt, i s'ha de seguir així.
El conjunt arraonista, per contra, 3 jornades sense guanyar, ho dèiem abans. Jorge, guanyàveu 2-4 a Rubí en aquest últim partit, però al final es va escapar a l'enfrontament 5-4, i això que fins i tot vau arribar a ser líders en les primeres jornades. Ara, clar, agafo referències com, per exemple, l'Esbojarrat, aquell partit, un partit molt estrany, 10-10 contra l'Esparreguera, etc. Una temporada una mica irregular, no, fins ara?
Fins ara hem trobat el que tu dius, no? No ens trobem molt regulars a l'hora dels partits de Lliga. Al principi van començar bé, molt bé com a equip, i van sumar punts importants contra equips que jo crec que, com Floresta o com poden ser també Vacarisses, que estaran a dalt, però bueno, després del parón que ens va tocar descansar i el parón per la festa, no sé, aquestes dues setmanes potser ens... En comptes d'ajudar-nos, ens han fet més mal i ara doncs ha passat això, no? El que dius, 10-10 allà a Esparreguera, 10 gols a aquesta categoria, normalment és una derrota. I mira, encara que treus un empat i després passa el que passa a Rubí, no? Que vas guanyant 2-4 en una pista d'un equip que ara mateix va tercer i termines perdent pel fet de que, bueno, ens està faltant, jo crec, competir i si no és competir, decidir bé els partits.
El local serà el conjunt arraonista, però clar, Jorge, és que tots dos jugueu allà, al Pavelló del Nord, per tant, això no crec que serveixi de massa, no?
No, jo no crec que ser local o no aquest partit serveixi. Jo crec que serà més el conèixer on el rival i ja està, perquè si nosaltres juguem al nostre camp és el mateix que l'Escorial, per tant, és el mateix.
Com a curiositat, Pol, a l'Escorial jugareu 4 partits seguits en el mateix pavelló. Esparreguera aquest últim, ara el derbi a casa del grup de Raona, encara que és la mateixa pista, i us toquen 2 seguits després de local contra Santpedor i Rubí, segon i tercer, un final de la primera volta a inici de la segona. Molt mogut per al perfil dels rivals, però a la vegada sense moure's del mateix pavelló.
Doncs sí, la veritat que jugar com a local, i més nosaltres, fa que sigui un fortí. De moment, bueno, només Vacarisses es va poder empatar i va ser un mal partit nostre, i el fet de jugar ara 4 partits a casa, bueno, amb l'Esparreguera en queden 3, ens va superbé per seguir amb la bona dinàmica. Veurem.
Només els 3 primers de cada subgrup en aquesta lliga tan estranya a conseqüència de la pandèmia accediran a la segona fase per lluitar pel play-off. El grup de Raona ara mateix és 5 punts per sota. Sou a temps encara per això?
Sí, crec que encara queda molta lliga. Sí que és veritat que els menys equips i això fa que sigui més complicat tot, però bueno, és el que et dic. Aquesta setmana, si guanyem, recortes 3 punts a un equip que és directe, també hi ha un enfrontament directe entre Santpedor i Floresta, crec. Llavors, al final, en una lliga com tercera i amb només 9 equips, pot passar de tot en cada setmana i crec que encara queda molta lliga.
I a la inversa, Pol, l'Amics del Pou, teniu un marge de 7 punts sobre el quart, però tampoc va a la badar.
Sí, és clar. No va a la badar, hem de seguir exactament treballant igual, perquè si afluixes un partit i punxes, et poden superar ràpid. Nosaltres estem amb bona intensitat, tenim clar quin és l'objectiu i així estem demostrant-ho.
I recordem a tot això ara que dèiem el tema dels subgrups, etc, que a sobre el comptador de punts tornarà a 0 a la segona fase, o sigui que és feina que s'ha de fer però que no s'arrossega després de cara a la següent. Ho remato amb la mateixa pregunta pràcticament per tots dos. Dèieu que l'important era conèixer el rival i que això sí que ho teniu molt coll avall. Digueu-me una virtut del rival. Va, per exemple, primer tu, Pol, us coneixeu de sobres els uns als altres. Què em destacaries del grup de Raona?
Bueno, jo diria que els clubs de Raona penso que són, bueno, són una pinya, tant dins com fora del vestuari, i bueno, i això a vegades també pot ser que treguin els partits endavant.
I tu, Jorge, si haguessis de quedar-te amb alguna cosa de l'Escorial, què remarcaries més?
Bueno, jo crec que el que més remarca l'Escorial és la seva intensitat a l'hora de jugar, i que com bé ha dit el Pol, igual que nosaltres, crec que són un equip, ells. I això fa que a l'hora de jugar un partit, ho poden jugar bé o poden jugar malament, però aquesta intensitat sempre, normalment, els hi dona punts.
Doncs serà un partit segur, segur, intens, amb aquest punt de rivalitat, de veure qui és l'equip sabadellenc que acaba manant en aquesta tercera divisió de futbol sala. I l'hem comentat una mica de passada avui aquí al programa, i serem també el dissabte en el mateix pavelló. Jorge Tendero, jugador arraonista, Pol Montserrat de l'Escorial, golejadors de la Lliga, com a mínim entre els primers classificats d'aquest rànquing de Pichichi. Moltes sort de cara a aquest derbi, repartida per igual de les dues cases, els dos equips, dissabte a les 7, aquest partidàs al Pavelló del Nord. Una abraçada, gràcies.
Gràcies. Moltes gràcies. Abans d'acabar,
Sí, sí, digues.
Sí, abans d'acabar m'agradaria dir una cosa, i és que avui tocava entreno i és dijous, i degut a que no disposem de pavelló i està plovent, segurament no podrem entrenar. Ja sigui un missatge per l'Ajuntament de Sabadell, perquè ens escolti o alguna cosa.
Doncs queda dit, era l'última sessió, m'imagino, abans del derbi.
Sí, vam entrenar dimarts i avui en teoria hem d'entrenar a una escola, a un espai exterior, i això que som un equip de tercera divisió i no disposem d'un pavelló per entrenar.
Doncs queda dit aquí en antena. Una abraçada, sort dissabte.
Molt bé, moltes gràcies.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Punt reivindicatiu, també, a la tercera divisió de futbol sala. Pugem un graó, anem a la segona B. Avui hem alterat una miqueta l'ordre habitual. En aquesta categoria de bronze, l'Indústries B posa a prova aquest dissabte l'inici perfecte de temporada del Club Natació Sabadell. Els nedadors, que han guanyat tots els partits disputats fins ara, es troben immersos en el tram més dur del calendari i ara visiten l'actual quart classificat del seu subgrup. El filial colomenc va firmar una campanya nefasta el darrer any, però ara ha capgirat completament la tendència i el panorama. En 5 jornades només ha perdut un partit i va ser contra el segon, contra el Manresa. Borja Burgos, el tècnic del club, és conscient del perill que presentarà aquest enfrontament.
Hem d'anar mica en mica, al final estem fent les coses bé. No crec que sigui bo pensar a molt més enllà. Al final, en aquesta categoria, crec que també tots portem anys ja i sabem que, per molt que els noms diguin unes coses, la realitat és que et pot pintar després la cara qualsevol. Anem pas a pas, anem ara per Indústries, que ha canviat molt respecte a l'any passat, està fent molt bé les coses, està sumant molts punts. De fet, va empatar contra Barceloneta, ha estat traient punts contra rivals directes.
Tot i que l'any passat era el cué destacat de la categoria, aquest filial de l'Indústria Santa Coloma va ser capaç de saltar Can Colapi, si recordeu, quan encara no havia ni estrenat el caseller de punts. Doncs bé, dissabte l'Escola Pia rebrà l'últim classificat del seu subgrup, un Arenys de Munt, que després d'ascendir no acaba de sentar-se del tot a la categoria i tampoc ha puntuat. Per tant, el símil i el lligam és molt evident i ho saben. En el vestidor Escolapi, el jugador Carles Comadran té ben presents aquests mals precedents.
S'ha de guanyar sí o sí, que no és un molt bon partit i que són punts que sí que necessitem, tot i que també et dic que som experts, cada any no sé si recordes Unisur o que sempre som experts en deixar punts contra els de baix, però sí, és un partit que hem d'estar supercentrats i que l'hem de treure.
Recordava ara el Carles Comadran partits com el de l'any passat contra l'Indústria Santa Coloma B o també el de l'Issur de Terrassa. Per tant, deia un dels germans Comadran que són experts en no agar-se en aquest tipus de rivals que encara no s'han estrenat. Tant de bo que no sigui així, que trenquin aquesta tradició que comentava el jugador Escolapi. Horari habitual, per cert, al carrer Garcilaso per aquest futsal Pia Arenys de Munt, dissabte a les 6 de la tarda, demà passat. Una horeta abans, a les 5, ja haurà sonat el xiulet inicial a l'altre subgrup de segona B de l'Indústries B, Natació Sabadell, per tant, a Santa Coloma, l'equip de Borja Burgos, jugant-se aquesta condició d'equip imbatut de la categoria. Repassem també el menú del dia de demà divendres. Tancarem la setmana aquí a l'Hotel Suís amb el Pau Vitorí i amb la prèvia del Sabadell Fuenlabrada de l'endemà a la nova Creu Alta amb les paraules dels dos entrenadors, amb Antoni Dalgó i amb un clàssic, les últimes temporades, com és José Ramón Sandoval. Tornarem a tenir la dosi d'estadístiques arlequinades, waterpolo, especialment amb la prèvia de l'Astralpool masculí Atlètic Barceloneta, duel d'alt voltatge a Can Llong, jugant-se a la primera plaça els colíders invictes del subgrup, i a més d'altres històries, com per exemple el centre d'esports a la divisió d'honor juvenil, el derbi de la primera nacional d'handbol que jugarà l'Oar Gràcia Sabadell, en aquest cas no, contra el Creu Alta Sabadell, que ja l'ha jugat, però continua havent-hi derbi vallesà, derbi comarcal, a la pista del Sant Quirze. Gairebé les 3 de la tarda, per tant, recollim els estris i marxem per part del Toni González, a l'altra banda del vidre. Us envia una abraçada enorme, us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Podeu continuar informats a radiosabadell.fm, podeu trobar un altre cop aquest programa i tots els que hem fet fins ara en aquesta mateixa pàgina web i, si no, a les nostres xarxes socials, a Twitter, a Instagram o a Facebook. Una abraçada, que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.